a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 11 minuts. Carme Gasulla, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Fem aquest minut de prèvia per que la Carme Gasulla us recomanarà un llibre que presentarà aquesta tarda i que creu que està molt bé.
Sí, sí, sobretot en els temps que corren. No? Jo vaig rebre la proposta de presentar un llibre escrit per l'Helena Vancells, que és una historiadora catalana afincada als Estats Units des de fa molts anys, que ha fet un treball de recerca impressionant sobre dones nord-americanes, dones brigadistes nord-americanes que van decidir deixar-ho tot i venir a servir, ajudar al front republicà durant la Guerra Civil. El vaig rebre, mira, el dia del ple, que a més és el dia del meu aniversari.
Sí.
I quan el vaig veure, quan et demanen de presentar un
llibre,
parèntesi importants.
Parem màquines perquè aquell dia del ple, com us ho vàrem dir, resulta que Eduard Terrado, regidor d'Urbanisme d'Esquerra Republicana, i Carme Gasulla, regidora de Comuns Verds, van néixer el mateix dia del mateix any. Només falta que haguessin nascut a la mateixa hora o en la mateixa franja horària, però això ja ho desconeixem. Déu-n'hi-do.
Sí, i la veritat és que és una paradoxa, jo crec que simpàtica, i rebre aquest llibre aquell dia i va ser per mi doncs, un repte, no? I quan el vaig començar a llegir em vaig adonar que és un llibre molt emotiu, va ser un gran regal, la veritat. Un llibre molt emotiu que parla d'unes dones que van fer d'infermeres, de tècniques de laboratori, de conductores d'ambulància i explica les seves vivències en primera persona. És un treball de recerca amb els seus testimonis, amb les seves aportacions, es parla de com treballaven al quiròfan amb metges com el Moisés Brogi. El recomano moltíssim. Algú pot tenir la sospita de que és un llibre, diguéssim, fet des d'una intenció política perquè el presentem nosaltres, que evidentment el presentem amb tota la intencionalitat, però us asseguro que aquest llibre és un llibre que val molt la pena i a més un llibre molt pedagògic que jo crec que seria important que arribés als instituts.
És un títol del llibre?
Coratge sota el foc, dones nord-americanes a la Guerra Civil Espanyola. El recomano moltíssim. Avui a les 6 fem la presentació del llibre. Ens acompanyarà l'Eduard Amoró, que és el president dels brigadistes de Catalunya, Associació de Brigadistes de Catalunya, i també ens acompanyarà la Mireia Clemente, que ens farà la lectura d'alguns fragments. Un llibre molt maco, molt senzill, i que el recomano sobretot en els temps que corren.
Ara farim allò d'una reflexió molt tòpica, perquè aquestes persones sí que van viure una crisi de debò.
Tant, aquestes sí que eren autèntiques heroïnes de veritat, no? que feien mans i mànigues per salvar vides, no? Posant en risc les seves vides, que feien venes amb material que trobaven per allà, que operaven, per exemple, amb llanternes, que van salvar moltes vides posant en risc les seves. No? I és un exemple de resiliència i de solidaritat que no es va acabar quan van tornar, que van continuar fins la fi de les seves vides. I la veritat és que a mi m'ha colpit molt, per tot plegat el que representa el brigadisme, però molt especialment per aquesta reivindicació de les dones, no? Que estaven sempre en un segon plan. Mm-hmm. I la veritat és que és molt, molt, molt recomanable el llibre.
Parlant de resiliència, venen temps que posaran a prova la resiliència, perquè ho dèiem i a partir de les diferents converses que hem tingut amb els portaveus i amb les portaveus, i també amb l'entrevista que vàrem mantenir amb l'alcaldessa, venen temps complexos des del punt de vista econòmic, tant per l'Ajuntament com, òbviament, per la ciutadania en general. Què en sabeu del pressupost fins avui?
Sabem el que hem anat llegint a través de la premsa, les diferents manifestacions, ens han avançat que serà molt per sobre, serà un pressupost restrictiu, que bueno, això ho he sentit fa 24 hores en el Canal Blau, aproximadament 49 milions d'euros. Venen temps difícils, però això no hauria de sorprendre a ningú. A mi em sorprèn que sorprengui, no hauria de sorprendre a ningú perquè ja estava, malauradament, era el que ens havíem de trobar. I això fa més difícil d'entendre certes coses. És a dir, per exemple, el fet de que estiguem en aquests moments amb un romanent d'aproximadament mig milió d'euros. És a dir, que hem fet servir el romanent...
D'aquells 20 milions, eren?
20 milions, jo crec que una mica més,
Una mica més?
Una miqueta més. Clar, estem parlant de que ens estem quedant sense recursos i per això costa d'entendre, no? Algunes modificacions de crèdit via romanent, malgrat els informes d'intervenció que recomanaven no fer modificacions de crèdit via romanent perquè eren modificacions generals, no modificacions, diguéssim, extraordinàries. Vaig al cas més concret. Ahir ens anuncien també, a través de l'entrevista, la regidora Carme Almirall, que probablement hi haurà restriccions importants a l'àmbit de la cultura i a l'àmbit de les festes. Però fa dos plens vam haver de fer una modificació de crèdit via romanent de 30.000 euros per despeses extraordinàries en festes. És a dir, que en dos mesos com ha canviat el panorama. Per tant, jo crec que no hauria de sorprendre a ningú. Ens quedem sense recursos en una situació molt complexa, no només a Sitges, sinó a tot arreu, i anem a veure com es gestiona. Jo no sóc molt optimista al respecte, no? Perquè per mi una de les coses que no ha fet bé aquest govern, n'ha fet algunes bones, que no ha fet bé, és gestionar aquest romanent.
Per què? I diguem-ne que probablement tant amb la resta de portaveus com quan tornem, òbviament, a parlar d'aquest assumpte quan arribi l'època del pressupost, caldrà respondre d'una manera clara i entenedora aquella pregunta de amb què s'ha gastat el romanent, que és la pregunta que es fan probablement ara molts ciutadans en el sentit de dir, bé, si hi havia 20 milions i en queden 500.000 euros, és evident que s'han gastat en molts ajuts a moltes persones durant la pandèmia, en moltes iniciatives, però quan ho dieu d'aquesta forma, creieu que el romanent s'ha utilitzat per...
El romanent s'ha d'utilitzar segons el que explica, no? La intervenció i també les lleis estatals, s'ha d'utilitzar per despeses extraordinàries i per promoure projectes de, diguéssim, estratègics, de futur. I no s'ha gastat per això, s'ha gastat doncs per ajudar la gent, que està molt bé, però no hem vist cap projecte de futur, cap projecte que posi precisament com es posi com una eina de futur i d'engrescar per sortir-nos d'aquesta situació tan complicada que tenim a sobre. No ve d'ara, això no ha canviat. O sigui, què ha passat entre el mes de setembre i el mes d'octubre-novembre? Hi ha hagut una hecatombe mundial, no? Ja totes les xifres anaven en aquesta línia. I hem fet moltíssimes modificacions del pressupost general doncs per resoldre pendents de pagament, diguem-ne, no? I crec que és una mala gestió. És una mala gestió anterior, és una mala gestió actual.
Deixeu-me que us ho pregunti així. Creieu que s'han malbaratat diners?
En alguns casos, sens dubte. Sí? Per exemple, jo vaig ser molt crític amb aquesta modificació, el que he dit abans. No, no pot ser, si ahir l'alcaldessa, crec que ahir feia l'entrevista amb vosaltres, parlava, no?, de que no es gastaran, no es faran projectes que no estiguin pressupostats i que no tinguin el seu projecte tècnic, doncs aquesta hauria de ser la filosofia des del minut 1. És a dir, no podem gastar més del que tenim. I per mi és una frivolitat que fem modificacions per no haver ajustat el pressupost com tocava en aspectes vinculats a les festes o en altres àmbits, perquè estem parlant de molts diners. Com parlar, per exemple, del que està passant amb la connotació Sitges, del que pot arribar a passar amb altres entitats. És a dir, ara toca realment ajustar-nos molt el cinturó, però perquè no s'han fet bé les coses. I també és cert que no és un fet puntual, és a dir, és un fet que afecta a tot el món. Però ja ho sabíem, això. Per tant, això no ha de sorprendre. Et donaré una dada que crec que pot ser interessant. Mira, la regularització de l'IPC del contracte de la brossa, de la neteja, sí, és la meitat del pressupost de cultura. Sorprenent. Val? Per tant, aquí,
la regularització de l'IPC del contracte de neteja és la meitat del pressupost de cultura.
Aleshores, clar, aquí cal posar en marxa formes de gestió urgents més properes. Ahir vaig llegir un article que em va agradar moltíssim de l'alcalde del Prat, el Lluís Mijoler, que parlava del municipalisme quilòmetre zero. I aquest municipalisme, que és el que demana democratitzar el control de la gestió pública, perquè és importantíssim. Hem de tenir la capacitat del control democràtic sobre eines i serveis bàsics partint, evidentment, del que nosaltres pensem que és l'ecologisme, però que vagi més enllà. I això afecta l'aigua, afecta la brossa.
Com s'explicita això del control democràtic des del municipalisme? Què vol dir això, exactament?
Això és
la municipalització de serveis?
Democratitzar el control i la gestió pública. I, evidentment, passa per un model diferent del que són els serveis, però també la gestió pública, per exemple, de serveis com l'aigua, la gestió pública, per exemple, de serveis com la neteja, la gestió pública i el control, sobretot el control democràtic sobre projectes com el de Vallcarca. És a dir, no pot ser que continuem un model que per nosaltres està caduc. Perquè al final, després parlarem de Vallcarca, no? L'ecologisme en general, sense aquest component democràtic i de permetem la paraula, que potser sona molt reivindicativa, de lluita social, de reivindicació social, és jardineria. És jardineria. I estem parlant de que hem de combatre una situació de crisi, d'emergència climàtica, que ja no afecta només en el dia a dia de si fa calor o no fa calor, és que afecta a tot. I hem de revertir aquest model. I ha de canviar aquest model de ciutat. El que no sé és quin model de ciutat té en aquests moments Sitges. I jo crec que anem una mica a cops de realitat. Això és el que ens preocupa.
Aquest és un debat etern, eh?
I tant.
Que deu fer 30 anys que encara...
Però jo hablo amb meló. A veure si...
Anava a dir, deu fer 30 anys que donem voltes a la qüestió del model, però pel que fa a la municipalització dels serveis, aquells municipis, per exemple, que han volgut tirar endavant la municipalització del servei de l'aigua, han viscut el camí de la creu, abans no hi han arribat i, evidentment, han de tenir una certa complicitat d'institucions superiors per tirar endavant en aquest camí. O sigui que no són qüestions d'avui per demà?
No són qüestions d'avui per demà, però són qüestions que ni tan sols s'han plantejat. I fem tard, això és el que a nosaltres ens preocupa més, fem tard en moltes coses. Ahir mateix l'alcaldessa deia que, en relació al contracte de neteja, a la gestió de la neteja, deia que per ella el model adequat seria una municipalització mancomunada. Havíeu dit abans, m'explico? És a dir, ni s'ha plantejat aquest estudi sobre la possible municipalització.
I per aquells ciutadans que puguin pensar, i segurament tenen motius per fer-ho, escolta'm, posa-t'hi com vulguis, però ni els municipis que ho tenen municipalitzat, ni els que no. No sé què, la neteja a tot arreu, quan no són el Penedès i el problema amb la Mancomunitat i la neteja, quan no és a Vilanova, que també n'ha tingut de problemes de neteja, tot i tenir municipalitzat, en aquest cas, el que és la neteja pública, però no la recollida, en el cas de Sitges, que ho té externalitzat també amb problemes. Hi ha algú que no tingui problemes amb la neteja? Barcelona també tenia una vaga que després va aconseguir mig reconduir.
Evidentment no és un model fàcil de fer,
està
però és el
no,
model, és un model que és el model de futur i és el model de, per nosaltres, model, i perquè és el que t'explicava abans, és democratitzar el control. Que és que no tenim problemes amb el servei de neteja Sitges, amb el contracte, amb les modificacions de contracte, amb les vagues, amb l'abocament de residus? Anem a veure, al final el que es tracta és de la gestió, i la gestió per nosaltres ha de ser directa.
Us ho pregunto per què. En anteriors ocasions amb l'alcaldessa li plantejàvem, i això és una qüestió més o menys atemporal, perquè pot servir també per al futur, pels diferents candidats i candidates o per als diferents portaveus ara, el fet de si l'Ajuntament té una estructura suficientment dimensionada capaç de poder fiscalitzar tots i cadascun dels processos que pot comportar la municipalització de determinats serveis, i a vegades amb prou feines pot controlar els que ja té, diguem-ne, de gestió pròpia.
És que el que toca precisament és revisar tots aquests circuits que està clar que no funcionen. I si hi ha eines per buscar aquesta gestió pública, és a dir, no es limita només amb els treballadors i les treballadores de la casa. Hi ha models molt propers, Montornès, el Prat, Gavà, hi ha models molt, molt propers que et donen aquestes eines, però insisteixo en aquesta idea, és a dir, toca redescobrir aquest municipalisme de quilòmetre zero, que és una mica que la gent pugui tenir aquesta transparència i aquesta gestió directa sobre serveis bàsics i que són fonamentals i donen aquesta capacitat de control democràtic sobre eines que les tenim en el dia a dia. La sensació d'opacitat, la sensació de que no podem fer res i al final d'una certa resignació no la podem acceptar de cap manera. És evident que no és fàcil municipalitzar, però és que ni tan sols es planteja aquest estudi de municipalització i nosaltres apostem, des del minut 1, per exemple en l'àmbit de la neteja i també en l'àmbit de l'aigua, malgrat que el contracte doncs, en aquests moments és impossible de que sigui immediat.
Ara no recordo què era,
fins a l'eternitat,
gairebé. Fins al 2032 o 33, em sembla, una mica més.
Però continuem rebent, doncs, una vegada i una altra, tot un seguit d'exigències per part de la companyia, en aquest cas Agbar, que no diem ni piu i les paguem, malgrat que són exigències per nosaltres totalment inacceptables i que l'únic que fan és incrementar la factura dels contribuents, no hi ha res més. Si el que busquen és un benefici empresarial, com ho fa l'empresa de neteja, i la clau és que quan tu tens el control, el benefici no és empresarial, el benefici és per tothom, i aquesta és la gran diferència.
Creieu que l'Ajuntament haurà d'acabar demanant un crèdit?
A mi em sembla, vaja, no em sembla un gran drama que demani un crèdit. El que em sembla que és preocupant que haguem arribat fins aquí quan teníem tants diners. Parlaves amb companys i companyes d'altres municipis i la veritat, si m'ho permets, al·lucinava amb la quantitat de romanent que tenien, no? Però si s'ha de demanar un crèdit, que es demani.
Paradoxes de la vida, aquest romanent que va créixer en època de Miquel Forns, quan se li retreia que no gastava els diners i hi havia aquesta visió tan, no sé si dir, extremadament prudent de mantenir la guardiola plena, i ara, diguem-ne que estem, no sé si dir a l'altre costat, però té un punt...
Sí, és una paradoxa, Sí, és una paradoxa, però a veure el que deies abans, no? En què es gasten aquests diners? Al final no és tant una qüestió de quants diners, sinó en què els gastes, no? Jo crec que hem perdut moltes oportunitats i ara tocarà, doncs, remar de valent.
Què creieu que caldria prioritzar? Perquè des d'un punt de vista del govern ha quedat bastant clar i en això ens sembla que sempre hi ha unanimitat, que són els serveis socials, l'assistència a les persones que puguin tenir aquesta tardor i aquest hivern més dificultats per tirar endavant i tot el que faci referència a projectes socials. Però per la resta, què faríeu?
Home, nosaltres seguim pensant que hem de buscar projectes que engresquin a la gent i que serveixin per replantejar un nou model de ciutat. És evident que el que toca ara és cuidar la gent, acompanyar-la. Això és una emergència. I per tant no podem deixar ningú enrere.
És la legislatura de l'emergència aquesta.
Totalment. Han tingut mala sort, Això,
sí,
hem tingut mala sort.
Diguem-ne que el context no ha estat
acompanyava,
fàcil.
No acompanyava ni el context, i això ha anat a més acompanyat de falta d'eines i de falta de recursos en alguns casos, de falta de model, de divergències amb segons 15 projectes. No ha estat fàcil, però se li ha d'exigir al govern, com no pot ser d'una altra manera, que faci els deures, i hi ha deures que no els ha fet. En l'àmbit climàtic per nosaltres no els ha fet. Per exemple, ahir l'alcaldessa es queixava de que coses que s'havien de pagar de l'Ajuntament, no? I parlava de la llum, dels subministraments. Sí, sí. Doncs fem tard amb la creació del que són les comunitats energètiques locals. Per nosaltres una eina fonamental, perquè el que fa precisament és això, no? Buscar aquest control de la generació d'energies. Estem perdent energia, l'hem de pagar molt cara i a més és un recurs que s'està acabant. I hem d'anar cap a les energies renovables. Doncs l'Ajuntament hauria de ser impulsor d'aquestes comunitats energètiques locals. Ho hauria de ser perquè és l'eina que resoldria molts dels problemes que tenim en relació amb els subministraments. I és una, a més, és un problema que, com bé saps, no és fàcil de resoldre. És a dir, què ens diu Europa, què ens diu el món? Que s'acaben els combustibles fòssils. I, per tant, el que hem de fer és que altres consumidors, en general, que no poden accedir precisament a aquestes energies renovables, a través dels excedents energètics que generen les comunitats energètiques locals, puguin tenir aquest accés, que és el futur, i que a més és per on hem d'anar. Nosaltres pensem que és la solució a la crisi energètica, perquè demana aquest increment de producció utilitzant fonts d'energia renovables. I anem per aquí, no? Aquesta posada en marxa de les comunitats energètiques locals no s'ha fet i afectaria directament l'Ajuntament. I a més és que hi ha una directriu europea que demana que tinguem la participació directa en la producció, consum i repartiment de l'energia. Per què no ho hem fet? Per això dic que no hem fet els deures, no? I ajudar el veïnatge, les empreses locals, els equipaments municipals, amb tancaments solars, amb aerogeneradors. Doncs, insisteixo, són elements que tenen solució i que aquí l'Ajuntament s'ha adormit. Arriba tard. Per això et deia, si no hi ha una proposta seriosa en l'àmbit del canvi climàtic, això no serveix per res. És jardineria, com t'he dit abans.
Fa dies que parlem de Vallcarca, però gairebé, quan es va saber el projecte de Vallcarca, Comuns Verds van apretar el timbre i va haver preguntes al Parlament, que no sé si ja tenen resposta a aquestes preguntes que es va fer des del grup.
Encara no.
Encara no.
Encara no.
Eren preguntes, però, com saben tots vostès, destinades a saber exactament bé el posicionament de cadascú davant d'aquest projecte i, sobretot, els detalls d'aquest projecte que es va fer públic a les pàgines del periòdico, de l'Eco, i que saben tots vostès que té, per una banda, aquest vessant de tecnologia, de la indústria tecnològica, i, per altra banda, aquest... Vaja, el que és la promoció immobiliària en el mateix indret. Un indret que, recordem, no forma part del parc natural perquè és un encaix de zona industrial envoltada, això sí, d'un entorn molt protegit. Per on començar?
Doncs començo per el que he dit abans, és a dir, aquest municipalisme de quilòmetre zero i que el que fa precisament és anar en aquesta línia. Hem de democratitzar la presa de decisions i la gestió pública.
Pregunta inicial. A Vallcarca s'ha de fer alguna cosa?
Mira, els defensors del projecte de l'autòdrom, els defensors, encara que sigui parcialment, del projecte que se sap des de fa 2 anys, no ve de nou. Algú ha dit que era un projecte que s'estava, que acabava d'aterrar, però això perquè va sortir als mitjans de comunicació. Fa 2 anys es va presentar com una proposta en el pla territorial del Penedès.
I tothom, més o menys potser, igual.
Era igual. Era, potser no estava tan desenvolupat, però era igual, era la mateixa empresa. I per tant,
diguem-ne que qui volia estar en contra ja podia estar-ho fa 2 anys enrere.
Sí. Aleshores ha sortit a la llum a través dels mitjans i llavors tothom molt sorprès, però l'Ajuntament aquest projecte el coneixia, no havia dit res i de fet fins ara tampoc ha fet un posicionament oficial. Nosaltres vam demanar un posicionament oficial i no hi ha posicionament oficial bàsicament perquè hi ha divergències. I mentre uns opinen que és un pelotazo, uns altres diuen sí, però... I altres, en canvi, com és el cas de Sitges Grup Independent, no diuen res perquè volen saber de què es tracta. Doncs és que ja ho tenen a sobre la taula, vull dir, potser que diguin alguna cosa, perquè ara és el moment, per dir alguna cosa. No val agafar-se el comodí de nosaltres som localistes i no podem opinar sobre segons quines coses. És ara el moment. Aleshores, nosaltres pensem que va en la línia del que és el projecte de l'autòdrom, de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Aquests defensors d'aquests projectes venen d'una llarga tradició de necessitats de creixement sense límit i fan aquest greenwashing, que és el que dèiem nosaltres, de passar d'una manera... gairebé, diguéssim, en forma de parany, per la suposada intenció mediambiental i respectuosa, només faltaria, per això estan les lleis, per encolomar un projecte que, al final, són fer pisos, punto.
La indústria tecnològica que es proposa és una excusa? Penseu?
Sí, totalment. Sí, totalment. És evident que sí. Nosaltres el que hem demanat des del minut 1 és aclariment, transparència i participació. I això és el que volem saber, quin projecte i quins plans té l'Ajuntament, quins plans té la Generalitat. Perquè quan ningú té plans en relació amb un espai com Vallcarca, els privats corren. Aquest és el gran problema. Aleshores, clar...
Us pregunto d'entrada, per diferents possibilitats de futur, allò del parlar, perquè encara de moment ningú s'ha posicionat obertament i tampoc en sabem massa cosa més. Preferiríeu la renaturalització absoluta de Vallcarca?
Nosaltres estem en aquesta línia.
En aquesta línia.
Però, insisteixo, no ens tanquem a estudiar altres propostes sempre quan hi hagi un procés democràtic de participació, que és el que demanem en primer lloc, claretat i participació.
És a dir, que partint del vostre raonament sobre que potser val la pena explorar altres vies d'alternativa des del punt de vista econòmic, pensar en una alternativa econòmica diferent a la del turisme a Vallcarca, però emmarcada dins un projecte on veritablement es vegi més una aposta pel medi i una aposta de respecte a la natura, encaixaria més en la vostra manera de veure-ho?
L'hauríem de veure, tot i que nosaltres estem bastant en la línia del que deia de Pana, no? Que s'ha de desmantellar aquest espai i recuperar-lo pel parc,
tot
per l'entorn. Tot ell. No és fàcil, no és una solució fàcil, però sí que creiem que aquesta és la línia. Ha de ser una proposta que vagi amb el respecte màxim per una línia de retornar al parc natural el que li ha pres durant gairebé un centenar d'anys.
Ara us pregunto, perquè des d'un punt de vista... per aquells que puguin agafar també l'exemple de l'autòdrom, en el sentit que com que hi ha més d'una administració que vetlla pel procés o que ha d'aprovar o no tot aquest procés, en el cas de Vallcarca, 3/4 del mateix. Quan estàs en una zona que és zona industrial, que no forma part del parc natural, com pots fer valer aquest posicionament i que, amb perdó, els de dalt et puguin fer cas i diguin sí, escolti'm, deixem això de zona industrial, ho requalifiquem tot, per dir-ho d'alguna manera, i que això s'incorpori al parc natural, a tota la protecció que hi ha a la franja costanera i endavant. Això és picar portes de molt amunt i segurament...
És el que s'ha de fer. És com el tema de la sorra, És que anem a la mateixa... Aquí necessitem la implicació de totes les administracions. El tema de la sorra, l'alcaldessa no pot solucionar sola.
Abans de la sorra. I si algú us digués, Escolta'm, però esclar, renaturalitzar tot el que vulguis, però, home, és una oportunitat que podem perdre.
Insisteixo,
i no estem com per perdre oportunitats.
Estic d'acord amb el que dius. Insisteixo en que cal veure quines són altres opcions. Comences a buscar projectes a Europa, hi ha projectes magnífics en aquesta línia, però clar, les administracions han de fer els deures, han de proposar. Quan nosaltres en el Parlament hem preguntat al govern de la Generalitat si tenia algun pla, i no en té cap. Volem saber si l'Ajuntament en té un. Tampoc en té. Vull dir, ell representa que nosaltres no ens han dit res.
O sigui, que teniu la sensació, o almenys fins on sabeu, que l'únic que té un pla per Vallcarca és l'empresa propietària de...
FCC.
Fomento de Construcciones y Contratas.
Aquests tenen un pla claríssim, no? Que és aquesta llarga tradició burgesa d'aprofitar per fer negoci. I no hi ha res més, és que és així. Per tant, nosaltres el que
És a dir, abans que tu em diguis què es pot fer, ja et dic jo
el que
vull fer.
I respectant que és legítima aquesta proposta, perquè és una empresa que el que vol són beneficis i em sembla que està en el seu dret, però nosaltres com a representants públics i amb la línia política que tenim, la línia ideològica, evidentment no el podem acceptar perquè és un projecte especulatiu i aquí el posicionament del govern hauria de ser molt clar, molt taxatiu, i no ho ha estat. No ho ha estat.
Fins a quin punt l'Ajuntament pot aturar un projecte així?
El pot aturar.
Sí?
Perquè necessita...
Allò dels padrins, eh?
Sí.
I per allò dels padrins, perquè tu pots pensar i després els despatxos de més amunt...
Es va aturar l'ampliació de l'aeroport del Garraf gràcies a l'Ajuntament del Prat, entre altres coses. És a dir, un poble es va posicionar en contra de l'ampliació del Prat. I has de pensar que no ho tenia fàcil, eh? Perquè aquí hi havia moltes administracions implicades. Per tant, i tant que pot. L'altra cosa és saber si vol, en la seva totalitat, els membres que componen, els grups que composen el govern. Però i tant que pot, perquè són tres administracions que s'han de posar d'acord. I diria que quatre, fins i tot, no? Que parlem d'Europa, perquè també
sí,
hi ha una implicació
sí,
europea. No? És a dir, i tant que pot. Si no es posen d'acord, no hi haurà projecte. Això està més clar que l'aigua, per molt que sigui un privat. Sobretot perquè l'activitat que es fa dins de la cimentera, l'extracció, bàsicament, i la que es fa dins de la pedrera, això sí que depèn de les administracions. I es donen autoritzacions i llicències en funció de quin és el posicionament que té tothom. I aquí s'ha d'apretar al Ministeri de Transició Ecològica perquè parli, no? Perquè digui també quina és la seva proposta. Però fem tard, o sigui, ens ha passat el temps, ja feia temps que parlàvem de Vallcarca. De Vallcarca tindrem un problema perquè ningú proposa res. I això vol dir que, allò que dèiem, mentre el gato duerme, los ratones salen, no? Llavors aquí és el que ha passat. Una altra vegada hem perdut una oportunitat de replicar a través d'un model, d'un projecte que fos interessant. Nosaltres defensem això, el que t'he dit abans, en la línia de tornar al parc natural, a aquest espai que per nosaltres ha patit moltíssim durant més d'un segle. Però no ens tanquem en banda en estudiar altres alternatives, insisteixo.
És a dir, o bé renaturalitzar, o bé que aquesta renaturalització s'emmarqui també dins d'un projecte, que pot ser un projecte econòmic, però vinculat, haig d'entendre, a aquest entorn, per dir-ho d'alguna manera.
I a més amb la línia que t'he dit abans, no? Estem parlant d'aquesta economia verda que existeix. I perquè aquest debat, i ho he dit diverses vegades quan he vingut aquí, aquest debat, fals debat entre que economia i ecologisme no poden sumar-se, és fals. I això és no entendre el que s'està fent en altres llocs. I tant que existeix un quart sector, i tant que existeix. I hem d'anar en aquesta línia, perquè és no entendre quins són els temps que tenim. Els temps ens demanen un canvi de model en moltes coses, i no podem insistir en models econòmics i productius que ja estan en desús i que ja no funcionen.
Hem estirat aquest fil, anem a la sorra, perquè hem deixat això a mig parlar i entre que ha acabat la temporada de guinguetes, pla d'usos, la regeneració de platges, tot i que hem de suposar que la postura tampoc no ha canviat de comuns verds a l'entorn d'aquest assumpte, però continuarà sent una altra patata calenta de cara als propers mesos. I això sense parlar del que pot passar amb el resultat final d'aquesta sentència pel Club de Mar o per aquest entorn històric, que està per veure també com es resol i què pot suposar, si pot suposar la destrucció en part d'aquests equipaments o no, i la reconstrucció en part o no d'aquesta zona de la nostra platja.
És un drama.
Caram, com sortirem avui d'aquí, eh? Però no ens ha caigut el bòlit aquell xinès, però és un drama això també.
És un drama pel que però ja també es veia venir. És a dir, jo recordo jo crec que va ser l'anterior legislatura amb una sortida d'una sessió plenària que algú, no et diré el nom, vinculat amb aquests negocis de les guinguetes,
sí.
Eren dues persones, em van dir que era una catastrofista, no? Com parlava de la regressió de la costa, no? I em sap greu, perquè a més jo no pretenia ser catastrofista, però amb les dades científiques a la mà és brutal, no? Estem parlant de la sorra, estem parlant del segon recurs natural més utilitzat després de l'aigua, jo crec que és important a nivell mundial, no? Uh-huh. I Espanya està patint un major dèficit,
sí,
ahir sortia, no?
No hi ha ciment sense sorra.
No hi ha ciment sense sorra, exacte, i a més no es regenera fàcilment, no? I a més és un recurs limitat perquè no es regenera sol. Els càlculs que estan fent servir el científic, l'AMB ha fet una proposta molt interessant en relació a tot el que és l'àrea metropolitana, en aquest cas sud, nord. I li falta afegir la del sud, que ens afectaria d'alguna
manera. Una proposta també que us agrada, que diu bàsicament on hi ha, diguem, d'on pateix el mal.
Anar a buscar solucions concretes, uh-huh, i demanar aquest pla de resiliència estructural. Per nosaltres el que fan falta són mesures estructurals, no pedaços. I abocar sorra és un pedaç, a més, que genera contaminació. De fet, aquesta regressió es calcula que en 30 anys poden arribar a ser, si tot va amb aquest ritme que s'accelerarà, de 30 metres per sorra. Aquí ja tenim platges que no tenen 30 metres. Per tant, realment estem en una situació, uh-huh, límit. Hi ha coses a fer? Clar que hi ha coses a fer. Aquest és el missatge optimista. No vull donar només una sensació de que s'acaba el món, perquè no és així. Mira, només que reduïssim els gasos d'efecte hivernacle, l'aturada d'aquesta regressió seria més del 40%, només amb això. I de fet, durant el confinament es va veure, no?, que hi havia més sorra, que hi havia més fauna, que hi havia més flora, etc. No és, diràs, bueno, això, clar, com
sí,
ho fem,
dir,
no?
Atureu-vos, perquè després del confinament ja s'ha vist l'ús que n'hem fet una vegada més dels recursos. Gairebé diríem que amb més èmfasi i amb molta més força que abans del confinament. Aquesta temporada i aquest estiu han estat un bon exemple de fins a quin punt, diguem-ne, l'ús de les platges, l'ús dels recursos, dels espais naturals arreu de Catalunya, quan no és aquí estat al Delta de l'Ebre, quan no ha estat al Delta de l'Ebre estat en espais naturals de l'interior que s'han vist plens de cotxes i amb els aparcaments que no donen més de si. O sigui que, és clar, diguem-ne, la instrucció col·lectiva pot servir, però des del punt de vista de Sitges, què es pot fer?
Es poden fer coses, insisteixo, que no passen només per l'actuació del govern ni per als pedaços. Mira, cal treballar de manera estructural. Cal demanar un pla d'estabilització, un pla de resiliència de les platges, com ha fet l'AMB, i que ens sembla molt interessant. I a més, dona exactament platja per platja què és el que s'ha de fer. Perquè el que va quedar clar amb el document que es va presentar, jo crec que fa un any aproximadament, de la situació de la regressió del litoral a les costes de Sitges, a les platges de Sitges, quedava molt clar que hi havia platges que no funcionaven a les mateixes dinàmiques. Per tant, cal anar platja per platja. Existeixen les alternatives. La primera és aturar la retirada de sorres de Port Ginesta. Aquesta és no fa gaire, em sembla que va ser el ple de juliol que es va presentar una proposta d'acord.
Sí, precisament per mostrar el posicionament contrari de l'Ajuntament a l'entorn de la retirada d'aquesta sorra.
Doncs ens està fent molt de mal aquesta extracció, i ve dels ports de Barcelona, ho vam explicar, i aquí s'ha d'insistir via d'altres administracions, i aquí hi ha un treball polític a fer per part del govern molt important, que és el que ha fet l'AMB. Tant de bo tinguéssim un plantejament semblant. És a dir, oferim propostes, però necessitem anar tots junts, i aquí cal treballar de manera intermunicipal. Cal un estudi de pla de protecció dels ecosistemes de tota la zona. S'ha fet del Delta del Llobregat, i sabem que està, a més, no només a l'estudi, sinó que també està la proposta d'acció, que està en fase de licitació. És a dir, hi ha propostes que han de solucionar les administracions superiors, i nosaltres les hem de demanar, d'exigir, i ser molt proactiu en aquesta línia de treball. A mi m'agrada parlar de pla de resiliència, perquè realment és un drama que no tinguem sorra. Algú pot pensar que a nosaltres no ens agraden les platges com a ecologistes. En absolut, al contrari, estem orgulloses de tenir les platges de Sitges, però el que no ens agrada és el tipus de gust que se'n fa, no? És a dir, anem amb la línia equivocada, no? Aleshores, el fer pla pilots en platges que estiguin molt erosionades, buscar alternatives a través de les escolleres paral·leles, els sistemes donats, hi ha moltíssimes solucions, dels tubs geotèxtils omplets de sorra, que s'ha fet a Gavà. Però aquí cal treballar des d'un punt de vista, com deia abans, estructural. La resta són parxes. Poden ser propostes interessants, però són parxes.
I ha acabat la temporada de guinguetes i valoració?
La valoració del concurs, totalment negativa. Per nosaltres ha estat un bunyol, i ho pagarem molt car. No tinc cap dubte. Serà qüestió de temps.
Però, en quin sentit?
Home, a través de les sí? demandes i els contenciosos que hem anat coneixent.
Doncs no serà que en tingui pocs, la casa de contenciosos oberts.
Té uns quants, eh? I la veritat és que ha estat per nosaltres una licitació nefasta. Nefasta, des del minut 1. I ho lamentem profundament perquè s'ha perjudicat a molta gent. I sobretot hem donat una imatge de que no hem fet bé les coses. I no hi ha hagut cap conseqüència. No hi ha hagut cap conseqüència. Ja d'entrada que un regidor digui als concessionaris antics que el cànon, si el supereu, no podreu, immediatament esteu eliminats, això ja és un motiu per dir, a veure, abans de parlar, sisplau, un s'ha d'informar molt bé perquè estem parlant de gent que es guanya la vida amb això. Després, tot el procés que parteix d'una errada bàsica ja anunciada en la primera licitació per part de Secretaria Municipal, i és un procés que està viciat. I el que ha passat amb les tres darreres concessions és producte d'aquest procés. No? Jo crec que ha estat un autèntic bunyol. I la veritat és que precisament la licitació més important d'aquesta legislatura, la més important que ha fet l'Ajuntament, no podia tenir tantes errades. Per nosaltres és lamentable com s'ha fet. Què ha passat amb les guinguetes, l'avaluació que es fa de les guinguetes des del punt de vista econòmic? Evidentment, suposo, entenc, però després del que va dir ahir l'alcaldessa, que els ha anat molt bé. Jo no conec de primera mà aquesta valoració, perquè no soc usuari habitual.
Us ho pregunto més per si us agrada el que veieu.
Depèn de quines zones. A mi en general em semblen molt armatostes, personalment, armatostes. És veritat que han millorat en alguns aspectes.
Dic perquè, partint del que comentàveu abans sobre el que enteneu que ha de ser l'ús de les platges, enteneu que és excessiu?
Per mi sí. Continuem amb una línia equivocada. Jo crec que hem anat bastant fregant el límit dels espais. No? Els usos de les platges estan molt condicionats per a la regressió de la sorra, és evident, no? Però tothom té dret a guanyar-se la vida, però hem de tenir molt en compte, per això et deia d'aquest pla que ha de venir de dalt, d'aquest projecte de resiliència, que d'alguna manera, hem de canviar les coses, hem de canviar els models, però aquí toca complir les lleis. Per exemple, la llei de costa segurament hauria de canviar i començar a penalitzar aquells que perjudiquen l'entorn i aquells que només volen treure benefici econòmic, perquè estem en una situació d'emergència. A mi particularment ja, si des del punt de vista del que és una guingueta són millors que les d'abans, no ho sé, tampoc és que no t'ho sabria dir. Hi ha coses que estan bé i coses que no tant. El que sí que és que han generat algun problema, per exemple la Festa Major, han generat algun problema. Però jo crec que la valoració ha de fer el govern, que la presenti, quina valoració en fa, i ja està. I ens arriben també clients, manifestacions de clients habituals que es queixaven de no tenir gandules. No? És a dir, aquí tothom li interessa una cosa i protesta per una altra. Nosaltres no voldríem tenir aquest model, no ens agrada aquest model. Respectem, insisteixo, que hi siguin, però no ens agrada.
Dos temes de la llarga llista, però com que estem en els minuts finals, primer, l'assumpte del Club Natació.
L'assumpte de la connotació és indignant. És indignant perquè és un assumpte que cueja des de l'any 2014, quan la interventora d'aleshores va proposar un pla de sanejament. El 2018 el va fer, un pla de sanejament que ja l'entitat va rebutjar. No li va fer absolutament cap cas. I després ens arriba tot el que ens ha arribat. Incompliment que ha fet el connotació. Incompliment en l'aprovació en el retiment i aprovació dels comptes generals des del 2014. No hi ha cap mena de factura en concepte de lloguer per part del connotació. No hi ha constància de cap contracte en relació als suports tècnics i administratius per part de... És un autèntic desastre que fa un any representa que començava al final d'aquest desastre pagant un total per part de l'Ajuntament amb aquella famosa quita bancària de 3.260.000 euros. I a nosaltres el que més ens va sorprendre d'aquella proposta d'ara fa un any va ser l'informe de gerència de l'Ajuntament, que proposava que aquells que havien generat aquesta situació continuessin fent la gestió d'aquest espai. I arribem on som ara. Ningú li ha de sorprendre que arribem on són ara, on tornen a bloquejar la liquidació del consorci. Hi ha un rebuig d'aquesta liquidació del consorci. Llavors, la pregunta és, per què tot Sitges ha d'assumir aquest descabell? No hi ha calendari, no hi ha solucions a curt termini. Qui pagarà el milió i pico d'euros que deu a alguna natació? Qui pagarà les pistes de pàdel? És que és una cosa que no podem entendre.
Com que després no hi havia resposta per part dels regidors, però com que, bé, no cal dir que s'intueix, és evident que mostreu una actitud prou crítica amb la gestió de la Junta del Club Natació.
I de l'Ajuntament.
I de l'Ajuntament, de tots dos, però no sé si d'un més que d'altre, o de tots dos...
Aquesta situació no s'arriba només...
Per un dels dos. La pregunta és, després de la intervenció que va fer el representant del Club Natació en el darrer ple municipal en l'apartat de precs i preguntes, què veu pensar?
Vam pensar que no. Jo crec que hi ha coses que no van ser justes, ho sento. És a dir, estem parlant d'una activitat esportiva, per una banda, que la defensarem, nosaltres volem esport i que es faci i que el Club Natació segueixi fent la seva activitat com qualsevol entitat esportiva de la vila i que segueixi i que faci servir les instal·lacions que tingui disponibles. I per una altra banda, hi ha la instal·lació propament dita. Jo crec que encara no han entès que aquestes instal·lacions ja no són seves. Però és que penso que l'Ajuntament tampoc ho ha entès. Perquè continuem amb la mateixa patada per adelante. Ja tenim una situació complicada que jo crec que acabarà als jutjats. És una pena, però és així. I això és una situació que, insisteixo, ve des de fa molts anys. Va haver moltes presses en l'abril del 2021 perquè hi havia una responsabilitat patrimonial per part de l'alcaldessa per impagament de les quotes hipotecàries. Llavors hi havia molta pressa. I de cop i volta, pum, no hi ha pressa. No hi ha pressa o no hem corregut tot el que tocava, però el que per nosaltres és molt clar és que aquesta situació és insostenible.
Us faig un apunt, perquè no sé si ho podreu contestar o no, però és una pregunta d'aquelles que formularem quan es torni a posar sobre la taula aquest assumpte. L'Ajuntament pot liquidar el consorci per iniciativa pròpia? O han de ser els dos els que liquidin el consorci?
Segons el que jo he llegit,
sí.
Sí. Segons sí. El que jo he llegit, sí.
És però a dir, continuem... l'Ajuntament, si sí,
sí, perquè no ha complert totes les obligacions que li tocava. Per això jo crec que aquella auditoria famosa que es va fer després dels informes d'intervenció del 2019 era molt clara. Si no consta cap factura en concepte de lloguer, si no hi ha cap rendiment de comptes, i s'acumulen tot un seguit d'elements en negatiu que va contra el connotació i que dona la possibilitat a l'Ajuntament de liquidar el consorci.
D'acord. O sigui que, en principi, partim...
Podria fer-ho. De fet, està liquidat de facto. Aleshores, sí, però... anem a veure quin és el discurs que fan, no? Però és així.
I una segona qüestió. Veu ser bastant refractària a l'acord sobre l'escola Pia?
Perquè per nosaltres és una mala modificació de planejament. No sabem, quan es fa una modificació de planejament ha d'haver un retorn públic, no? És que fins i tot l'informe de secretaria ho diu, és que l'informe de secretaria és demolidor per nosaltres, és a dir, on està el retorn econòmic d'aquesta modificació? Què guanya Sitges amb aquesta modificació? Ho diu, a part de la manca de documentació que hi faltava. És una mala modificació perquè estem regalant, entre cometes, a edificabilitat a canvi de... Aquesta és la pregunta. A canvi de què?
Obro parèntesi. Hagués sortit més a compte la permuta amb l'edifici de l'Escola Pia i que se l'hagués pogut...
Però si és que no es pot fer. És a dir, si, a veure, es van dir coses en aquell ple que no són certes. És a dir, què ha fet l'Escola Pia? Renunciar a l'edifici, a construir pisos a l'edifici que té de propietat. És que no ho pot fer. Amb el pla general de la mà,
fet,
no
l'Escola Pia no pot fer res perquè no és de l'Escola Pia.
Exacte.
No?
És que...
És de la Fundació.
És de la Fundació. Però a part d'això, és a dir, els estatuts de l'Escola Pia tampoc permeten en aquests moments fer una ampliació de patrimoni. És a dir, a veure, diem les coses com són. Que tenen un problema estructural és evident i nosaltres no posarem traves a que això es canviï i millori, lògicament. Però el que no farem és regalar edificabilitat de tot el conjunt de Sitges del municipi per un centre privat, insisteixo, i que no reverteix en el bé públic.
10:55, Carme Gasulla, gràcies.
Moltes gràcies, Vicenç.
Fins la propera.